Els primers passos en la infusió intravenosa es remunten al segle XVII i es deuen a la curiositat i afany de l'experimentació. Curiosament, no van ser metges de l'època, molt aficionats a les sagnies com a solució de gairebé a tots els mals, sinó diversos dels fundadors de la Royal Society londinenca els que van començar a experimentar amb aquesta tècnica en animals. Concretament, va ser el cèlebre arquitecte Christopher Wren qui, en el 1656, va injectar vi i cervesa a les venes d'un gos per observar els resultats utilitzant una bufeta de porc com a recipient i una ploma d'oca com a agulla. Experiments continuats pels seus companys de la Royal Society, Robert Boyle i Robert Hooke. Van ser, però, metges alemanys com Johann Daniel Major, que va descriure el mètode de humans en el seu Cirurgia infusòria el 1664 i el seu contemporani Johann Sigmund Elshot qui van demostrar la seva eficàcia en humans, el que va fer que la tècnica tingués una gran difusió entre els metges de l'època. No obstant això, el desconeixement de la causa de moltes malalties infeccioses i absència de la noció actual d'asèpsia feia que la tècnica fos rudimentària i creés problemes d'infecciós que causaven una elevada mortalitat entre els pacients. No va ser fins a mitjans del segle XIX quan el metge Alexander Good va ser pioner a utilitzar una agulla hipodèrmica per a l'administració de drogues intravenoses, sent el metge francès Charles Gabriel Prevost qui va dissenyar una xeringa precursora de les actuals, popularitzant així aquesta tècnica. Un dels esdeveniments més espectaculars de l'autoexperimentació mèdica va tenir lloc en un petit hospital d'Alemanya durant l'estiu del 1929, quan un resident de cirurgia de 25 anys anomenat Werner Frostmann va introduir un catèter uretral de plàstic a l'interior de la vena basílica del seu braç dret i ho va fer avançar fins a l'aurícula dreta. Aquest va ser el primer cas documentat de canalització venosa central mitjançant un catèter de plàstic flexible. Encara que va ser tot un èxit, el procediment va portar una única conseqüència adversa. El doctor Forsman va ser acomiadat immediatament perquè havia actuat sense el consentiment dels seus superiors i la seva actuació es va considerar imprudent i fins i tot suïcida. En l'informe del seu acomiadament s'especificava que aquests mètodes eren bons per a un circ, però no per a un hospital de prestigi. Forsman es va convertir en un metge rural, però el seu acte en la canalització vascular va ser reconeguda finalment l'any 1956, quan va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina per haver realitzat el primer cateterisme de les cavitats cardíaques dretes a un ésser humà. Ja en els anys 30 i 40 del segle XX va començar a utilitzar-se la via intravenosa en la inducció anestèsica amb la introducció del tiopental. Durant la Segona Guerra Mundial, la infusió intravenosa va experimentar un important desenvolupament, sent habitual la infusió d'una barreja de glucosa i aminoàcids en els ferits de guerra, tècnica que presentava dificultats a causa del petit calibre de les venes perifèriques. Això va fer que el 1946 fos canalitzada la primera via central i el 1952 es va superar aquest obstacle al difondre la punció de les venes de gran calibre. Aquesta tècnica, descrita per Aubanik després de provar a ferits de guerra, va permetre l'ús de concentracions majors de glucosa i aminoàcids en la barreja. El 1959, Francis Moore va descriure l'ús de la vena cava superior per a la infusió d'altes concentracions de glucosa.